Volem saludar el mossèn de Formentera, Miquel Àngel Riera. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia.
Ja patint les conseqüències de l'arribada de l'estiu, ja fa calor, mossèn?
Ja fa calor, però bueno, estem en estiu, que volem. Lo raro seria que fes fred, no?
A l'església està fresquet, no, però?
Bueno, sí, encara sí. Dic així perquè quan hi ha poca gent, és veritat que es nota encara la frescor que aguanten els edificis vells, no? Però quan hi ha gentada, com vam tenir aquest diumenge, el dia del Corpus, la temperatura escalfa de manera que és, bueno, que no s'afina que siga la fresqueta. Però llavors una cosa curiosa, perquè el sant demà tornes a l'església i està fresquet una altra vegada.
És que els murs aquests, sobretot la d'església de Sant Francesc, que té uns murs, no sé, de quant deuen ser, metre i
tres,
mig?
No, més. Bueno, alguns trossos metre i mig, altres arriben fins als 3 metres.
3 metres d'ample?
Sí.
Mare meva.
La porta que porta del temple a la sacristia vea són quasi 3 metres, sí.
En tot cas, no volíem parlar del temps ni de l'arquitectura eclesiàstica amb el mossèn de Formentera, sinó de dos temes diferents. Una, doncs, la presentació la setmana passada de la memòria anual de Càritas, i l'altra del sínode transcontinental, que planteja importants qüestions en el si de l'Església Catòlica. Li pareix bé si comencem per això del sínode transcontinental?
Per on vulgueu.
Primer, què és un sínode?
Exacte. Bueno, les reunions que es fan a nivell d'església per parlar d'algun tema, a nivell local es diu sínode, a nivell mundial es diu concili, no? Quan l'església ha volgut tratar temes importants per la vida de l'església a nivell internacional, que es preparen canvis profuns, és un concili, no? El darrer que es va fer va ser el Concili Vaticà II en l'any 1965, i després l'església fa sínodes, que normalment els àmbits és local, però també hi ha sínodes que són internacionals. De fet, el papa francès ha fet molts de sínodes a nivell internacional. El darrer va ser sobre la joventut, també s'han fet sínodes sobre la pedestria, també s'han fet sínodes sobre el medi ambient, o sigui que el papa ha fet bastants sínodes. I ara és que convoca justament és aquest, que és un sínode, per això se li diu intracontinental, perquè encara que se parla de la Amazònia, o si deia, seria parlar de la Amazònia, seria també les conseqüències de no cuidar el planeta que tenen, no? Hi ha que tenir en compte que és el primer papa que escriu una encíclica, que és l'única que té, sobre el medi ambient, no? Laudato si, que treballa i parla i planteja els problemes mediambientals que vivim en avui en dia.
Doncs sí, uns plantejaments que bé, ens hem de fer tots, i ja comencen a fer-se'ls també els governs, que veuen que o apreten amb els plantejaments per lluitar contra el canvi climàtic, o bé, és complicada ja la nostra supervivència.
Exacte.
Tal com l'entenem ara.
I com parla de les comunitats petites indígenes, entonces és un sínode on es vol escoltar molt les necessitats d'aquestes petites comunitats, no? Serà un, amb aquest aspecte, un sínode per recaudar molta informació, i com de costum m'imagino que després el papa farà algun escrit, perquè sobre la joventut va fer una exhortació apostòlica, Vivit Christi, damunt de tots els concilis, damunt dels sínodes que ha anat fent, van fent les exhortacions apostòliques, també en va fer una sobre la família, i m'imagino que d'això també traurà unes conseqüències que tindrà una repercussió, no?
A més, també tenim entès que en aquest sínode s'ha abordat plantejar que persones seglars puguin integrar-se amb més pes i més protagonisme en el si de l'Església, inclús ordenar-los sacerdots. A veure si ens ho pot explicar un poc, això.
Bueno, en principi, com dic, ara estan en fase preparatòria. El sínode es planteja cap al mes d'octubre. I clar, quan van sortint temes d'aquestes petites comunitats aïllades que viuen en un paratge una mica així bastant incomunicat i de més, clar, el fet de no tenir capellans suficients i de poder-se desplaçar, de fet no és una cosa estranya, sinó tot el contrari, no? Jo fa 20 anys, 20 i pico d'anys vaig anar al Perú i és encarregada de la comunitat parroquial, que era una parròquia, Santa Maria Magdalena, de la que depenien uns 50 caseríos, era una religiosa, no? I per tant el capellà hi anava una vegada cada quan podia, un capellà de pas, celebrava missa, deixava ses hòsties consagrades en el sagrari i sa religiosa ho feia tot. Matrimonis, batiars, celebracions de sa paraula, en sa que mentre hi havia comunió en el sagrari, pues, quan acabava sa celebració, en aquells que volien combregar els hi donava la comunió, no? Per tant, això és una realitat que està succeint fa molts d'anys i sobretot d'una manera molt especial en aquests llocs aïllats, perquè potser no hi passa ni menys un capellà, així com a Magdalena era un lloc de pas cap a Cajamarca i passaven molts de capellans i podien celebrar.
Això allà al Perú, no?
Al Perú, doncs, hi ha moltes bandes on un capellà... Doncs, i en canvi sí que hi ha comunitats religioses, comunitats cristianes vives, en sa que els seglars religiosos i sobretot seglars tenen el pas de tota la comunitat, no? I s'encarreguen de tot. Per tant, es veure com podem gestionar, perquè això a nivell escrit no és... però si a nivell pràctic s'està fent. Per tant, jo crec que és com un pas de dir, bueno, adaptem la legislació, per dir-ho d'alguna manera, a la realitat que estan visquent, no?
Sí, és que estem parlant ara d'una zona remota, a Amèrica, però, clar, també podríem plantejar això aquí, a les Pitiuses, per exemple, tenim entès que hi ha una certa falta de vocacions. Això podria ajudar, no?
Sí, de totes maneres... El que s'està plantejant amb aquest sínode, que crec que serà molt, molt interessant, jo diria que si els capellans ens dedicàssim a fer el que tenim que fer i els seglars, els altres membres de la comunitat cristiana, fessin tot el que tenen que fer, doncs possiblement aquí ens sobrin capellans, no? Pròpiament la feina d'un capellà és celebrar l'Eucaristia i confessar. Tot l'altre ho poden fer seglars, no? Des dels diaques permanents que es poden casar, des de seglars compromesos, fer sa catequesis, ara mateix aquí a Formentera, sa catequesis no la faig jo, de fet no faig més que alguna substitució, algun catequista quan falta, però tota sa catequesis està en mans de seglars i la fan seglars, no?, i ses religioses. Per tant, es podria realitzar, es podria fer en tots els altres aspectes. El problema és aquest, no? El problema és que també s'entén una persona exclusivament dedicada a això, només és capellà, a nivell de seglar, la gent té la seva feina i dedica el seu temps lliure que pot d'una manera voluntària i altruista, i això pues, no és fàcil, i menys en aquesta societat occidental, no? En aquests indrets com és Amazònia, com és Àfrica, com és Àsia, com és Amèrica, encara la gent té una disponibilitat que aquí no té, i moltes vegades pues, s'ofereix a fer aquestes feines. Per tant, de fet, jo me'n record que quan vaig estar a Israel em vaig trobar amb una trobada de diaques permanents, que és un pas intermig entre seglars de base i els capellans, que es coordenen diaques, poden casar, poden batiar, poden fer moltes altres coses que no fa un seglar normal i corrent, d'una manera normal.
I tenen celibat, ells, diguem-ne.
I ells no tenen celibat, es poden casar, i me deien que hi havia un capellà en aquesta parròquia i 50 diaques permanents. Clar. Entonces, cada diaca permanent tenia una feina designada dins la comunitat parroquial, i aquells anaven fent. Per tant, una comunitat, a lo millor 100.000 habitants, que és tota la diòcesi d'Eivissa, hi havia un capellà i 50 diaques, no? Per tant, és veritat que claro, la figura del capellà, no, amb això no vull dir que no faiguen falta, sinó sí que fan falta, però que a vegades els capellans, per la falta de compromís de seglars, moltes vegades van agafant papers que no els hi toca a ells, no? I l'ideal seria que cada un tingués... I aquest sínode jo crec que això ajudarà molt, perquè allà on no hi ha capellans es veu claríssimament la feina que fan els seglars i que tiren la comunitat cristiana endavant, no?
Com veus això de plantejar ordenar sacerdots a homes casats?
No, bueno, no hi veig cap problema, no hi veig cap problema. De fet, és molt curiós perquè és una realitat que l'Església Catòlica tenim... Dins l'Església Catòlica hi ha el rite latí, llatí, que és el nostre, i el rite oriental, que són cristians catòlics que es van quedar persones aïllades com Etiopia i altres llocs, quan hi ha que tenir en compte els orígens de les comunitats cristianes. El celibat comença a partir de segle VI, per tant, abans de segle VI, quasi tots els capellans estaven ordenats i aquestes comunitats
estaven
casats. Per tant, aquestes comunitats orientals han continuat en la seva tradició de deixar casar en els seus capellans. Per tant, els cristians catòlics de rita oriental tenen capellans casats.
El que no veig que es plantegi és ordenar sacerdots a dones.
Sí, aquest és un tema, bueno, és aquesta tradició que bueno, jo crec que té que anar madurant més dins l'Església, no? De que el fet de que Jesús només triés homes, també ho he explicat altres vegades, era impossible que dins els apòstols hi hagués dones, perquè en aquella època la dona estava tan discriminada que no tenia ni veu ni vot. Per tant, de fet, Jesús, no de casualitat, es evangeli recull com els protagonismes de les dones, no? Des del fet de que Jesús neix d'una dona, que per a jueus és algo inconcebible, de fet, no accepten que Jesús sigui el fill de Déu perquè va néixer d'una dona, una cosa tan òbvia, pues per ells no és tan òbvia, no? És veritat que ells esperen que el Salvador venga directament del cel, i el fet de que, per la nostra tradició cristiana, s'encarnàs a les entranyes d'una dona vol dir dignificar la figura de la dona, no? Aquesta mentalitat jueua de que el pecat va venir per una dona, Eva, es ve desmitificat totalment en el cristianisme per la salvació que mos entra d'una dona, que és Eva, no? No ve per un home, ve per una dona. I és Salvador Jesucrist, però la portadora d'aquesta salvació és una dona. I després, tantes seguidores que tenia Jesús, quan per un mestre de la llei jueu era impensable que una dona pogués formar part de cercle d'un mestre de la llei, que n'hi ha moltes, l'Evangeli en està ple, però hi ha, a més, dos aconteixements principals, que és en el peu de la creu, hi ha les dones, no?, allí, fent costat al bon Jesús, quan els homes s'escapen tots, i després les primeres que donen testimoni i reben el testimoni de la resurrecció són dones. Per tant, aquesta figura, que no pot passar mai desapercebuda per la vida de l'Església i de la societat, és que en els moments principals de la vida de Jesucrist, el nostre Salvador, hi ha la figura femenina. Per tant, és molt important. Bueno, jo penso que, com tot, no? L'Església és com... Diuen que avança com un elefant pesat, no? Que ja que s'apota, i hasta que la torna a posar en el lloc on té que anar, se ho estudia molt bé on té que deixar la pota, no? Per tant, bueno, jo crec que mos tenim que conscienciar la societat, l'Església, del paper de la dona, i llavors, per un altre costat, el que he explicat, no? Si tu te dones compte que els sacerdots només tindrien que dedicar-se a dir missa i a confessar, tot l'altre ho poden fer dones. Tot l'altre ho poden fer dones. De fet, estic comentant com una monja al Perú, Sor Antònia, pues feia aquesta tasca, no? I a més, molt curiós, perquè, clar, jo vaig anar-hi a ajudar, era diaca, ja podia presidir moltes celebracions, i la gent de la comunitat me deia, no sé, no, je padrecito, pero preferimos a la madrecita. Clar, ells, el vocabulari, el llenguatge, clar, el tenien més assimilat amb ella que no amb jo, no? Per tant, em pareixia fantàstic que preferissin a Sor Antònia que no jo, no? I en aquest aspecte jo crec que és això el que ha de cultivar. Més que la dona siga capellà, quin és el paper de la dona dins l'Església? Que això ho està treballant molt el Papa Francesc, no? Vau començar un estudi de veure si a l'allar de la història hi havia hagut diaconises ordenades, no? Igual que hi ha diaques permanents, que hi hagués diaconises, perquè hi ha una tradició de que sí que eren, diuen que no tenien la mateixa feina les diaconises que els diaques, però bueno, allí s'està la comissió de la doctrina de la fe fent aquest estudi per veure com queda la cosa, no? Per tant, és veure el paper de la dona dins la vida de l'Església. I que no és tan important ser capellà, sinó que l'important és ser cristià, i que el capellà és un servei a la comunitat. Per tant, si tots els altres llocs i càrrecs de responsabilitat dins l'Església ho poguessin ocupar dones, i ho ocupassin dones, que es pot fer, l'únic que ha de fer és preparar la gent. Clar, els que estan preparats d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, som els capellans perquè ens formem dins el seminari. Jo sempre he dit, i a més hi havia una professora meua a Roma, a la Gregoriana, que mos ho deia, les dones ja no podem arribar, no podem desitjar anar més enllà dins la vida de l'Església. Som les formadores dels capellans que més volem, no? Era una doctora en teologia fonamental, i era fantàstica, en Estela Morra, i deia això, no? Si nosaltres som les formadores dels capellans, quin càrrec més amunt podem tenir nosaltres, no? Som les que estan formant en els futurs capellans, no? És veritat que, de lo millor, 100 professors que tenia la Gregoriana, només n'hi havia 5 de dones, però, bueno, és un començament, no? Hi ha que preparar teològicament i formativament a les dones, no només per les tasques domèstiques, per dir-ho d'alguna manera, dins l'Església, que també són molt importants, sinó també per les doctrinals, teològiques i pastorals.
Bé, aprofitem que tenim el mossèn de Formentera, en Miquel Àngel Riera, per abordar altres assumptes també, ja més centrats aquí a Formentera, a Eivissa. Tenim entès que durant l'any 2018, Càritas diocesana va atendre més de 1.800 persones. Unes xifres importants, importants, molt, molt importants, i tenien en compte també les xifres de Formentera, que estan al voltant de més de 100 persones que han hagut de rebre aliments perquè no podien portar-se un plat a taula, doncs, home, criden l'atenció, almenys.
Sí, jo ho vaig dir aquest cap de setmana, per això es va presentar la memòria la setmana passada. Era el dia del Corpus, i el dia del Corpus és el dia de la caritat, és el dia de Càritas, no? Jo ho comentava, estan ben els dipòsits de roba que han posat en guany en col·laboració amb el Consell, sí, a Formentera, i la gent es pensa que aquesta roba l'agafam tota i la portam cap a Eivissa, no és veritat, es reparteixen moltes tonelades de roba a Formentera, des de Formenterers Solidaris, que treballem conjuntament, a l'escola de Sant Ferran, que, si no m'equivoco, aquest dijous ja és el darrer dijous que estirà obert, no? Llavors, de manera puntual, quan serveis socials o detectar amb alguna persona que ho necessita, també es pot anar a buscar roba, però així obert de dijous a dijous, insistiu, s'aptura. També és veritat que, igual que Càritas, quan arriba la temporada, la gent té recursos, i, per tant, com té recursos, pues, pues no necessita assistir, demanar assistència i ajuda a Càritas o a Formenterers Solidaris, no? I desmenjar igual, feien campanyes de recollida d'aliments, i tots els aliments que es recuen es reparteixen a Formentera, i les tonelades de menjar que mos duen des d'Eivissa.
És que, Mossany, estem parlant d'un dels indrets més rics de l'estat espanyol, Eivissa, Formentera, amb major dinamisme econòmic, i inclús així hi ha persones que queden al marge, no?
Mira, de fa 15 dies, amb motiu de, també de la campanya de Càritas, que Càritas a nivell nacional ha presentat el informe FOESA. S'està presentant poquet a poquet, no? Poquet a poquet. Te puc dir que mos han fet arribar que quan els tècnics, que són antropòlegs, sociòlegs, gent molt experta que fa l'informe FOESA, és l'octau que es fa, aquests informes són tan importants que ha arribat que l'estat espanyol, quan es va presentar un dels primers informes FOESA, se'ns van retirar totes les ajudes que es deia de l'estat a Càritas perquè denunciava la pobresa que hi havia. Per tant, és un estudi molt rigorós i molt cert. Te puc assegurar, perquè m'ho han fet saber, que quan van estar fent l'informe FOESA de Balears, es van aturar perquè no donaven crèdit a les estadístiques. L'informe FOESA, quan es presenti el mes de setembre a Balears, perquè juliol i agost sabem que aquí estan per lo que estan, que és per fer feina, per tant han posposat la presentació de l'informe FOESA de Balears setembre-octubre. Som la tercera comunitat autònoma d'Espanya més pobra i amb els índexs de pobresa més grans de tot Espanya. Per davant nosaltres està Canàries, Extremadura, i després venim Balears. És vergonyós. Ja t'he dit que els sociòlegs i antropòlegs que fan l'estudi es van aturar, van dir que hi ha d'haver un fallo. Com pot ser que les Balears siguin de la comunitat autònoma més pobra, on més pobra no, perquè som la més rica, això està claríssim, no? On més índex de pobresa hi ha. El problema de vivenda, treball precari, és algo que fa que la gent no puga aixecar vol. La gent va arrossegant la pobresa, i som de les comunitats autònomes més pobres per això, per el problema de la vivenda i un treball precari. Jo crec que es tindrien que posar molts més controladors a nivell laboral per veure com s'està treballant, i com, perquè està clar que es fan molts de duros, però no sabem on van a parar aquests duros, no? Gent que obri en juliol i agost i tanca, fa agost i després se'n va del territori de l'àmbit nacional, no sabem què deixen de les nostres illes, sabem el que se n'emporten de les nostres illes, que aixòs megallates que mos arriben, aquests creuers que mos arriben, tot això dona una sensació de pobresa, de riquesa, però mos està deixant molta, molta pobresa, no només a nivell material, sinó també mediambiental. I això ho recull l'informe FOESA i ho recull la nostra memòria. O sigui, tenim moltes dificultats, es pot dir pràcticament que és impossible que puguem treure a la gent de la pobresa a nivell d'Eivissa i Formentera, no? No els podem treure. No els podem treure perquè no tenim recursos. I no tenim recursos perquè, és una llàstima dir-ho així, però és que mos manen, prefereixen invertir en carreteres, en homenatges, en festes, i no en pobresa. No importen, els pobres no voten i, per tant, duim un dèficit d'esgorc de fa 12 anys que s'està parlant, jo dic 12 perquè es diu 10 per retear una miqueta, però 10 anys de fer un centre de baixa exigència on tenir tota la gent que està en el carrer, que puguis treballar amb ells perquè estan localitzats, perquè tenen un plat de menjar...
Un centre de baixa exigència seria...
Vol dir amb totes aquelles gents que per el fet de viure en el carrer estan tan deteriorades que és quasi impossible donar-los una nova oportunitat. Però que si no fas feina amb ells d'una manera continuada i traguent-los del carrer, doncs tampoc ho sabem cert. Potser una persona que està demanant en el carrer, que té un problema psíquic i no té una medicació perquè ningú li regula aquesta medicació, doncs no té possibilitats de reinsertar-se, però potser amb un centre, amb gent especialitzada, prenguent-se medicació, sí. Tota aquesta gent que té problemes de drogadicció, que està en el carrer, a un centre de baixa exigència, que vol dir esgorc, no? Que vol dir que no se'ls exigeix res per entrar. Un alberg, quan vols estar a un alberg, tens que complir un mínim de recursos, no? de necessitats. Una d'elles és no consumir. No pots anar a un alberg si vas borratxo o vas drogat. No pots estar a un alberg si no tens una perspectiva laboral. Per tant, el alberg és un lloc per ajudar-te a reinsertar a la societat.
És un trampolí.
És un trampolí. I, en canvi, un centre de baixa exigència, com demanam en esgorc, és un centre per a aquesta gent que a nivell administratiu no pots fer res. O sigui, tu no li pots dir a una persona que té problemes mentals que se'n vagi a buscar feina i que treballa, no? Tenim molta feina. També és veritat que no tenim un lloc on tenir-los mentre estan fent feina, no? Problema de sa vivenda.
O sigui, tenim d'entrada aquest retard de 12 anys del centre de baixa exigència a Esgorc i d'altra banda també tenim la polèmica aquesta de l'alberg.
Exacte, sí, una
polèmica... Ningú el vol a prop a l'alberg, no?
Sí, sí, que clar, durant aquesta última legislatura pareixia, perquè a vegades tots són cauets, no? Molta pirotècnia, però que s'alineaven totes les forces perquè això tirés endavant, acabat la legislatura, i no s'ha acabat ni l'alberg ni s'ha acabat esgorc, no? I és el que dic, no interessa. Si interessàs, això estiria fet. Això hi tengo moltes bronques amb molts de polítics, però no hi ha... Jo us dic, és que quan vos interessa una cosa la traïs, per tant, demostrau que interessa, no? I això preocupa molt. I és veritat que hi ha molta gent treballant, hi ha molts de tècnics darrere treballant, hi ha molta gent que s'ha fet molta força perquè això tiri endavant, però està allà embarrancat, no? I que si té que ser d'una manera, que si té que ser d'una altra, que si ara falta un estudi hidrològic, que si ara falta un altre estudi de no sé què, i duim 10 anys de retras, no? Certament tenim totes les partides pressupostàries, que això és molt, no? I ara, doncs, es poder tirar endavant.
Tant per Esgorc com per l'alberg?
L'alberg està claríssim, perquè a més no hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament de Vila. Sí que és veritat que han perdut el regidor de serveis socials, que ha estat la persona més respectable en el meu criteri de coherència dins el món de lo social i de lo polític. N'hi ha altres, també. He tingut set una feina molt polida en tots aquests últims 4 anys de legislatura, en els quals només 2 he compartit jo com a delegat de Càritas, en totes les regidores i regidors de serveis socials d'Eivissa. De Formentera va venir a Vanessa 2 dies, però llavors no havia tornat. És una feina molt polida, però te'n dones compte com ells pues, tenen per damunt altres càrrecs que són els que no tiren això endavant, no?
A la nova àrea de benestar social aquí a Formentera, què li demanaríem?
Bueno, li demanaré primer poder-me asseure amb ell, ja li vaig dir l'altre dia, el vaig felicitar, en Rafa, i li vaig dir que tenia ganes de parlar amb ell. Entenc que ara està tothom esperant.
Estan agarrant, no?
Exacte, per tant, ja parlarem, no? És compartir més que dir-li, jo no tinc que dir-li res, jo tinc que compartir inquietuds, tinc que compartir amb ell preocupacions per el poble de Formentera, per la societat de Formentera, del benestar de Formentera. Es fa molta feina, però com dèiem, no s'entén que una illa tan rica com Formentera puguen viure aquests índexs de necessitat com hi ha.
Què és el que et preocupa i vols transmetre, en aquest cas al conseller de Benestar Social, en Rafa Ramírez?
Me preocupa molt la joventut i sobretot el del món de la droga, que ens destrueix molt en els joves, no? I que és una preocupació, perquè ells estan lligant ja es poder sortir de festa amb l'alcohol i amb les drogues. És una realitat que tenim a sa mà cada 2x3 i és una de les coses que més me preocupa, no? A nivell de Formentera, que puguem treure la droga del carrer. I encara que sé que és molt difícil, per almenys hi ha els punts de venda autoritzats, entre cometes, no, la ràdio no ens deixa veure signes, no? Que tenim a Formentera, on sabem que tots hi ha alguna cosa, però ho deixem fer. I per tant, els joves també ho tenen massa fàcil.
Mireu,
I això passa, perdona, per una feina educativa molt important, que sé que s'està fent, però que a vegades pues, no té les conseqüències que tindria que tenir.
Abans parlàvem de les donacions de Formenteres Solidaris, donacions a famílies de Formentera. Les dades de 2018 no les tenim encara, però sí tenim les de 2017 que poden servir com a referència. 58 famílies formentereres van haver de rebre assistència per omplir el seu plat. En total, 186 persones. Mm. 186 formentereres i formenterers.
Bé. Sí, i és el que dic, hi ha molta gent que no ve a demanar i que també està necessitada, no? També ha que tenir en compte que això és fabulós, la feina que hi ha de teixit social, entre que famílies entre elles s'ajuden, entre amics també s'ajuden, i això no arriba pròpiament a demanar ajudes a Formenteres Solidaris o a Càritas, no? I això també és una feina molt polida.
Bé, en pocs segons ja arribarem a les 11 del matí, a les 6 de la tarda. Hem xerrat extensament amb el mossèn de Formentera, amb en Miquel Àngel Riera. Tot seguit xerrem de refugiats i de futbol. Tenim novetats amb les dos, amb els dos temes. Gràcies, Miquel Àngel.
Gràcies a vosaltres.